Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida, puntuals com sempre. Són les 12:20 minuts. Dimarts avui, 12 de novembre del 2019. I hores d'ara amb 13 graus. Sol a la ciutat de Lleida, que sempre s'agraeix quan fa més fresca. Buscarem aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. També ens posarem al dia de la darrera hora informativa de les comarques de Lleida. Estem a dimarts, ja sabeu que la setmana passada vam començar el nostre espai d'advocats, que ens acompanyaran els dimarts. També recordem el que passava fa 25 anys amb la Mari Carmen Salvador. I avui parlarem de les petites i mitjanes empreses. Parlarem d'una jornada de Lleida Empresa que han preparat per aquest dijous a les 4 de la tarda a la Llotja. No t'ho perdis, a 3:15 en parlem amb la Anna Torres, que és la secretària territorial de PIMEC a Lleida. I encara ens quedarà temps per obrir la finestra del records, la del Joan Bellmunt. A partir de la 1, gastronomia. Ja saps que avui parlarem de plats i de que, amb què els acompanyem. Ho farem amb el Felip Urbano, sommelier del restaurant Sheyton, i amb el xef, amb el David Molina del Sheyton també. I a partir de 2:15, la tertúlia dels polítics, on, bueno, ja ho saps, acabem parlant de tot, fins i tot de política algun dia i tot, Vinga, va, que en tenim 13 a Lleida de graus. David Torres, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Tenim cel ennubulat amb precipitacions en general febles del Pirineu i cota de neu als 1.400 metres a la resta d'intervals de núvols. Les temperatures de 16 graus a Balaguer, 15 a Lleida, 13 a Tàrrega, 10 a la Seu d'Urgell i 6 a Viella. I a cotes altes del Pirineu, vent del nord moderat a fort, amb cops molt forts, i a la resta variable fluix de ponent. De cara a demà dimecres, cel ennubulat o cobert amb precipitacions a la primera meitat del dia, més probables al Pirineu, i la cota entre 1.200 i 1.400 metres. A la tarda rematran les precipitacions, intervals de núvols al Pirineu i poc ennubulat a la resta de les temperatures amb pocs canvis, excepte els descensos de les mínimes al Pirineu, amb gelades i que són el preludi del descens de les temperatures dels propers dies. Baixen 4 graus les mínimes a Viella, arribant a una mínima de 3 graus negatius i a la Seu d'Urgell d'un grau negatiu. A Tàrrega 3 graus positius, 3 a Balaguer, 5 a Lleida, i les màximes seran de 16 graus a Lleida, 15 a Balaguer, 13 a Tàrrega, 12 a la Seu d'Urgell i 7 a Viella. El vent, variable fluix en general, i al sud de ponent, fluix a moderat. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, David.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Soy el capitán de la nave, tengo el control. Llamando a la tierra, esperando contestación. Soy un cowboy del espacio azul eléctrico. A 2.000 millones de años luz de mi casa estoy.
Amb la veu de Carlos Tarque, la música dels M-Clan, Llamando a la Tierra, són les 12, a punt d'arribar, i 24 minuts, 12 de novembre, sóc el Ricard Álvarez, ja ho saps. T'acompanyem de dilluns a divendres, des de les 12:20 fins a les 2. Tot seguit buscarem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida, però abans deixa'm que et recordi que tens un número de WhatsApp que pots fer anar, doncs, per enviar-nos temes, per dir, escolta, parleu d'aquest tema, que m'interessa. Que no us faci por, que a veure si es pensen que sóc egoista. Que no. Tu envia'm el tema que tu vols que parlem o que tractem. 664-526-180, 664-526-180. A més, sempre dic el mateix, més d'una vegada, i de dos, i de deu. Aquests temes que de vegades ens pensem que només ens afecten a nosaltres, hi ha moltíssima gent que ens escolta que estan en la mateixa situació o similar i també els pot ajudar, 664-526-180. Vinga, que busquem l'actualitat informativa.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Un una actualitat informativa que malauradament hem de començar parlant d'un atropellament mortal a la ciutat de Lleida. Un home de 49 anys que creuava per un pas de vianants va ser atropellat per un jove de 23 anys que va donar negatiu a les proves d'alcoholèmia i de drogotest, però que se'l van dur i presumiblement l'excés de la velocitat i el fort impacte del cap contra la lluna davantera van fer que aquesta persona de 49 anys perdés la vida ahir al vespre a la ciutat de Lleida, concretament a la zona de Torresalses. Per cert que l'exalcalde d'Alcarràs nega davant del jutge que incomplís requeriments de la Junta Electoral de Zona per retirar símbols. Miquel Serra defensa que va actuar complint la llei i fent ús del dret a presentar recurs i rebutjar la desobediència. I la Diputació de Lleida torna a penjar a la façana les pancartes per demanar la llibertat dels presos independentistes. O sigui, han passat ja les eleccions, s'han acabat les prohibicions de les juntes electorals i llavors un podria pensar, calla, que ara les institucions tornaran a treballar. Doncs no. Bueno, no, no, o sí, o seguiran fent el que estaven fent. Però el que sí que han anat ràpidament a fer és a tornar a penjar les façanes tant a la Diputació com a l'Ajuntament de Lleida. Recordem que les van ser retirades pel requeriment de la Junta Electoral Provincial al començar la campanya electoral d'aquestes eleccions del passat 10 de novembre, que sembla llunyíssim, i van ser abans d'ahir, aquest diumenge van ser, eh? Agricultura aposta pel mentoratge professional per acompanyar projectes agrícoles i rurals. El Pallars Jussà, l'Alta Ribagorça i el Baix Ebre compten amb mentores. I els enginyers renoven la col·laboració amb Fira de Lleida per al Premi a la Innovació Tecnològica de Sant Miquel. El guardó vol afavorir la presència de màquines i equips innovadors al certamen i aportar un al·licient extra a les empreses expositores. En aquest sentit, l'alcalde de Lleida i president del patronat de la Fundació de la Fira de Lleida, Miquel Puello, ha defensat la necessitat de dissenyar una marca per Lleida i pel seu territori d'influència en la qual el món agroalimentari hi tingui un paper important.
I és evident que per a Lleida, per a la paeria i per a la fira, el tema de l'agroalimentària en general, aquest espai, doncs és un espai essencial, és un espai bàsic. Segurament hem de treballar per acabar de definir una marca per a la nostra ciutat i per al seu territori d'influència, però segurament dins d'aquesta marca el referent a l'agroalimentària en un sentit ampli, que vol dir agricultura, vol dir transformació, vol dir salut, etc, 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 i tindria un pes molt, molt important.
I a comarques, Endesa cedeix en arrendament a l'Ajuntament de Talarn una parcel·la de 8.115 metres quadrats per a finalitats lúdico-esportives. La companyia estudiarà la viabilitat d'instal·lar-hi un o més punts de recàrrega de vehicles elèctrics. Hem parlat abans de que després de les eleccions semblava que tornava a la normalitat, etc, etc. Sabeu quants vots han anat a parar a partits que s'han quedat sense representació? És a dir, vots que no han servit per a res, per entendre'ns. 63.000. 63.000. És una barbaritat, eh? 63.273 vots han anat a parar a partits sense escó. Mira, això els hi preguntarem avui a la tertúlia dels polítics, si hem d'anar ja cap a les eleccions amb segona volta o no. Ara anem a parlar d'esports, i ho fem amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
A Hyundai estàs de sort. I és que aquest mes llancem els EcoMove Days. Vine i canvia el teu cotxe antic per un Hyundai nou, més ecològic, i emporta-te'l amb un descompte de fins a 8.000 euros. Només fins al 30 de novembre. Descompte subjecte a finançament ofert per Banco Cetelem S.A.U. Consulta les condicions a Hyundai.es.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs parlem de futbol i parlem de xifres, i és que Lleida, del nou tècnic de Molo, presenta xifres espectaculars que l'han conduït al liderat en solitari després de les 12 primeres jornades, que pocs ho pensaven, doncs, la majoria de persones allà cap a final del mes d'agost. És l'equip que marca més gols i el que menys n'encaixa, i això són xifres que porten al optimisme.
La lupa de la mañana y la lupa noticias. Un recorrido diario por la actualidad con toda la claridad y todos los detalles.
En elecciones, desgraciadamente, vale todo.
Las mañanas en 13 se hacen más grandes.
¿Y qué es eso de un impeachment?
Pues vamos. La lupa de la mañana con Ana Samboal y Raquel Caldas.
Si consigues 3 millones, te vuelves a dejar bigote.
Una decisión controvertida.
Sí, como tú dirás, vale, perfecto. Sí, sí.
De lunes a viernes a las 2 menos cuarto de la tarde en 13.
Adelántate al Black Friday con los super tecnoprecios del Corte Inglés.
Y llévate hasta 150 euros de regalo para tus compras de Navidad si te llevas un portátil con procesador Intel y Windows 10.
Con financiación fácil hasta el 20 de noviembre ofrecida por Financiera el Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Adelantarse tiene sus ventajas.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ja saps, que des de la setmana passada, els dimarts el que farem és tenir el nostre advocat assegut aquí als estudis de la cadena COPE a Lleida i preguntar-li, doncs, sobre novetats, sobre problemes que ens puguis dir, que ja saps que tenim el nostre número de WhatsApp, el 664-526-180, perquè tu ens preguntis de manera particular problemes i nosaltres li preguntem a l'advocat. Però també parlarem de l'actualitat, perquè encara que no ens ho sembli, a vegades sembla que, escolta, les lleis no canvien mai. No, sí que van canviant i van sortint coses i van desapareixent d'altres. Nosaltres avui donem la benvinguda al Josep Lluís Gómez, que ja el coneixeu. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Bon dia, tinga, Ricard.
El Josep Lluís Gómez és advocat de Q2 i Gonzalo Abogados i, a més, també professor de la Universitat de Lleida. Per tant, està en contacte amb una gran extensió de la població, des dels més joves cap als més grans. O sigui que suposo que problemes n'has vist de tants variats com vols, eh?
Bueno, sí, bastants, la veritat.
Bueno, és una experiència. El Josep Lluís, ja sabeu que ens va acompanyar tota la temporada passada i aquesta temporada també estarà amb nosaltres per parlar, doncs, de coses, de novetats. Mira, sense anar més lluny, Josep Lluís, em parlaves, diu, escolta, anem a fer una menció de l'IRPH perquè estem pendents de que hi hagi alguna novetat. Sobre què ha d'haver una novetat de l'IRPH?
Bé, si estem fent una mica de novetats des del darrer programa, parlaria de l'IRPH. El dia 10 de setembre es va fer públic l'informe de l'abogado general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre aquesta matèria, sobre l'IRPH, un tema controvertit. És un índex de referència que té molta gent a les seves hipoteques, altres tindran l'Euribor, i en aquest sentit sembla que la idea és de que aquest índex podria ser considerat abusiu. Si és així, això obrirà un ventall importantíssim de reclamacions. No obstant, el dictamen d'aquest advocat general no és vinculant, cal esperar una sentència del Tribunal de Justícia. Aquesta sentència crec que pot ser al voltant dels Nadals, més o menys, una mica abans, una mica després, i això pot obrir una controvèrsia que riu-te'n tu dels clàusules sol.
Això estarem pendents, i tranquils, que quan surti portarem aquí tot el que s'ha dit, tot el que es pot fer, perquè a més ja ho sabeu, jo us dono una web a www.gonzaloabogados.com i des d'allí teniu telèfons, adreça, etc., perquè nosaltres intentem parlar doncs bastant genèricament, però si creieu que, escolta, jo això m'agradaria consultar-ho, com ho hem dit avui a la ràdio, doncs cap a Gonzalo Abogados, aneu cap allà, fins i tot els hi podeu dir, escolta, que ho he escoltat a la ràdio, però jo vull que el meu cas, que me'l valoreu, i ells us diran el que han de fer. El tema de l'IRPH segur que més d'una llar està pendent de com es pronuncia i de com pot anar girant el tema. Hi ha un altre tema que jo el vaig conèixer amb el Josep Lluís Gómez, no el coneixia abans, i és el tema de la segona oportunitat, però com a persones, és a dir, no com a empreses. Hi ha una... Bueno, està contemplat a la llei que una persona, quan arriba a tenir ja molts deutes, pel que sigui, per llei, hi ha una segona oportunitat, que evidentment té tot una sèrie de matisos, però existeix això.
Sí, a veure, les novetats en aquesta matèria, ja en vam dedicar un programa, i crec que un programa proper n'hem de tornar a parlar, perquè és d'aquelles coses que hi crec sincerament. La novetat és que la situació del deutor crec que ha millorat substancialment. Per què? Perquè abans hi havia el dubte de si eliminaven tots els deutes. Hi havia el dubte era sobretot amb els deutes d'administracions públiques, Hisenda, Seguretat Social, i ara hi ha hagut una sentència el 2 de juliol d'aquest any en què el Suprem ja deixa ben clar que amb aquesta situació de privilegi ja no s'hi troben les administracions públiques. També les administracions públiques resistien a veure extingit el seu crèdit, però sembla ser que també. I a més, això ha ficat en relació amb una directiva del Parlament Europeu del mes de maig sobre marc de reestructuració, etc, etc, i exoneració de deutes. També a nivell comunitari el que ens diuen és, escolti, abans hi havia aquí a nivell d'Espanya pues, un plaç de 5 anys durant el qual tenies que anar pagant. Ara aquest pla s'ha quedat reduït a 3 anys. Per tant, senyors, ja no tenim crèdits intocables i privilegiats, i segon, el pla de pagament d'aquesta petita quantitat és de 3 anys. Per tant, i això també crec que és una crida a l'optimisme absolut.
Gonzalo Abogados, que els trobeu a Blondel número 11 o a la web www.gonzaloabogados.com, tot junt, de manera fàcil. Aneu allí, que no us diran res. Escolta, que jo he escoltat això a la ràdio. Avui hem parlat ja de l'IRPH, que està al caure, això, és abans que acabi l'any, no? Bueno, no sé si té dates.
No té dates.
Però s'espera abans que acabi l'any, o seria el desitjable?
Jo sempre dic una cosa en matèria de temes judicials. Podem fer auguri sobre moltes qüestions, però sobre el tema de plaços no ho feu massa cas.
I el tema de la segona oportunitat, que de veritat, si us hi trobeu, assessoreu-vos bé a fons, que, com bé diu el títol de l'apartat, us pot donar una segona oportunitat, que això no s'ha de malbaratar ni molt menys a la vida. Avui hem estat amb el Josep Lluís Gómez de Gonzalo Abogados, ja sabeu que estan a Blondel 11 i a 3w.gonzaloabogados, allà us podeu posar en contacte amb ells. Josep Lluís, un plaer, gràcies.
Bon dia, Ricard.
Nero Giardini, elegancia y estilo. Calzados y accesorios Nero Giardini, el made in Italy.
¿Qué darías por tener una piel y un cabello suaves y protegidos? Con Olimpia Plus, solo un euro. Por la compra de los filtros, llévate el mejor descalcificador del mercado por tan solo un euro. ¿Quieres saber más? Llama al 900-208-208 o entra en descalcificadorolimpiaplus.es. Grupo Corsa, sed de innovación.
Doncs apa, que ja està amb nosaltres la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Amb la Mari Carmen ja sabeu que cada setmana juguem a fer memòria. Juguem a recordar, a veure què passava fa 25 anys. Anem a la segona setmana del mes de novembre de l'any 1994, Mari Carmen.
Doncs el SIDA era notícia, tristament, perquè es havia cobrat 112 vides a Lleida. Caram. Des de l'any 1981. Sanitat va detectar a la província 164 infectats fins al mes de juny del 94. El major nombre d'afectats estaven entre 25 i 29 anys, i 91 eren homes i 21 dones. També la crisi va fer una vegada més acte de presència. Creu Roja de Lleida, en la celebració de la seva diada, va recollir en tota la jornada 2 milions de pessetes, 1 milió menys que l'any 93. Uh-huh. S'esperava igualar la xifra, però no va ser possible. El canal de Serós, que es va trencar, i va inundar l'horta de Cap Pont. La paeria volia demanar a FECSA que inspeccionessin els revestiments de tot el traçat d'aquest canal. Uh-huh. L'alcalde Siurana, que va responsabilitzar a la propietària de la casa que es va esfondrar, recorden, al carrer dels Dolors, al casc antic, doncs l'alcalde va visitar el barri en companyia dels veïns, i també es havia esfondrat un balcó del carrer Alzamora que es va desplomar sense causar cap desgràcia, sortosament. Aquesta zona tenia 58 edificis pendents d'expropiació i posterior enderrocament. Clar. Però, de moment, continuaven vivint la gent i, de moment, gràcies a Déu, bueno, podem dir, no? No havia
no
hagut desgràcies
res,
personals.
Però és veritat, si estaven pendents d'enderrocar que la cosa ja no anava
per això,
bé.
Per això ja estaven molt, molt malament. Lleida continuava amb la tendència de l'augment de la xifra de parats. Això també era molt greu. Les dades del mes d'octubre del 94 s'elevava el nombre d'aturats a 9.640 a Lleida, en els diferents sectors. L'INEM mobilitzaria parats per arreglar els danys de les riuades. Els consistoris aportarien el 30% dels seus socis, dels seus sous. Uh-huh. I també la Federació d'Associacions de Veïns de Lleida era també notícia perquè demanava que s'aturés qualsevol decisió sobre el campament gitano. Tornem en aquest tema del campament gitano, que encara rodava i rodarà, perquè se'n va parlar molt. Els veïns van sol·licitar a l'alcalde que adoptés aquesta mesura, que s'aturés qualsevol decisió sobre el campament, i l'Horta esperava que Siurana donés una alternativa a la partida de Rufea. El president de la federació considerava que Antoni Siurana li havia colat un gol. Els veïns de l'Horta volien que els regidors socialistes es mullessin. Rufea i Butsènit van lamentar la negativa per assistir a la reunió veïnal. Per la seva part, el Consell de Patriarques Gitanos van imposar les normes que regirien el campament de l'Horta. Era un decàleg de la llei gitana de comportament que havien de complir al peu de la lletra i, si no ho feien, serien expulsats d'immediat del campament. Els barracons desapareixerien progressivament conforme s'ubiquessin aquestes persones en pisos. El decàleg és molt curiós perquè ve una foto a la premsa, moment, és. I el decàleg el van publicar a la premsa com si fossin la mateixa estructura dels 10 manaments,
Les dues pedres, taules, sí.
I allí van ficar els 12, decàleg, o sigui, un decàleg
de 10 parts.
Exacte, de 10 instruccions de comportament.
Bueno, però la presentació sí, és com si fos les dues taules. Escolta, escoltem
música,
una mica
ara,
de música,
sí,
va.
Sí, sí, ara anem a la música.
Nota quin ritme, eh?
Capricornio, la llame, es mi isla interior. No m'iria allí sin ti.
És una música que ens arriba des del País Basc, concretament des de Sant Sebastià, de la mà d'un candú.
Un ritme meravellós, d'un candú.
Per cert, d'un candú és un grup que es va formar el 4 d'agost de l'any 1984, per tant, aquí feia 10 anys que rodaven ja.
Però és que es punxaven, a més van tindre molt èxit, van fer moltes gales, molts bolos i tenien èxit.
És el tema de Capricornio, que evidentment va sonar l'any 94, que és el del que estem parlant, i que va sonar a moltíssimes ràdios, aquest tema.
I encara van durar els d'un cadun.
Sí, van durar.
No es van acabar el 94,
No. Però vaja, que venien forts, perquè ja portaven una discografia interessant. Després es van dissoldre, i és veritat que els seus dos principals components, tant Miquel Erenchun com Diego Vasallo, van seguir camins en solitari. I segueixen. Miquel Erenchun segueix fent música. De fet, fa 4 dies aquí a les festes del Pilar de Fraga va venir a fer un concert.
En solitari, llavors sí. Han continuat ells solitaris, sense grup.
Molt bé, Mari Carmen. Rematem la segona setmana de novembre.
Doncs anem al diumenge 13 de desembre, perquè els lleidatans van constatar que l'Auditori Municipal ja no era una obra, sinó una realitat. 13 de novembre, vull dir, sinó una realitat molt esperada, donat que les obres, per manca de pressupost, van durar alguns anys. El públic assistent va quedar meravellat del disseny i la qualitat de la sala, una gran senzillesa, els petits tocs de distinció van ser la tònica de la vetllada d'inauguració. La classe política, cultural i la societat civil van gaudir d'una nit d'estrena musical amb l'orquestra del festival Enric Granados. També a Lleida es van fer manifestacions generalitzades en recolzament a la petició del 0,7%. Més de 3.800 tendes de campanya reivindicatives estaven instal·lades per tot el territori espanyol. Es volia aconseguir que el 0,7% del producte interior brut del país es destinés a ajudar al tercer món. El director general d'Obres Hidràuliques del Ministeri d'Obres Públiques, el senyor Adrià Baltanàs, va assegurar en aquells moments que algú faria el Segarra-Garrigues. Es demanava tranquil·litat als regants per deixar molt clar que no hi havia pressupost. D'altra banda, el pantà de la Llosa del Cavall es trobava molt avançat i es podria ja posar en funcionament l'any 1996.
Molt bé.
Un farmacèutic de la Pobla era notícia, va guanyar un llarg pleit a Telefònica. Va recórrer la servidumbre, s'instal·là un cable de Telefònica per la seva façana, que segons la sentència havia d'anar subterrani. Aquesta va ser la primera sentència que va abordar aquest polèmic tema aquí a Lleida, a la província de Lleida. Uh-huh. I anem ara cap a Andorra, que va tornar a casa. Anem dues coses molt curioses. Diu, Andorra va tornar a casa, a l'entrar oficialment al Consell d'Europa. El cap del govern andorrà, Òscar Ribas, va dir, no hem tingut que creuar un Jordà purificador. La cerimònia va tenir lloc al Palau del Consell d'Europa, a Estrasburg. I per acabar, l'agraciat amb un premi, el més gran acumulat de la loteria primitiva fins a aquell moment,
a veure, va,
que eren 2.372 milions de pessetes, que va ser el dissabte dia 12 de novembre del 94, s'especulava que podria ser un africà de 26 anys, amb doble nacionalitat, senegalesa i gambiana.
Mira.
I segons la treballadora de l'establiment, on es va sellar la butlleta, cada dia rebia la visita, després del premi, o sigui, clar, després de que es va sortejar, rebia la visita de molts senegalesos.
Vinga, tot perquè... a buscar la sort cap allí.
Però no, però aquell dia, el dia que va tocar amb ell, no hi va anar ningú.
Ah.
Ella suposava que havia tocat amb ell, però algo li va dir perquè no hi va anar ningú a preguntar ni a comprar perquè tots estaven buscant el seu company per demanar-li diners.
Ah. Molt bé, Mari Carmen, fins la setmana que ve.
Sí, Déu vol.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez. Herrera en Cope. Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs deixeu-me que avui ens acostem a la una de la tarda parlant de... Jo crec que és un sector importantíssim, d'aquest que normalment passa desapercebut, però que ajuda a que tot vagi girant, que tot segueixi funcionant. Eh? Són d'aquestes persones que treballen, que ajuden a que tot giri, i que normalment ens costa identificar-los. T'estic parlant de les petites i mitjanes empreses i aquí hem d'incloure també els autònoms, que és potser la gran empresa, per entendre'ns. Eh? I normalment passen totalment desapercebuts, sobretot pels polítics, vaja, que al final són els que han d'adequar doncs, les noves normatives, noves lleis o noves maneres i no se'n surten, eh? No se'n surten i els autònoms ja fa molt, molt temps que reclamen que són un col·lectiu importantíssim i que no se'ls té massa en compte. En fi, petites i mitjanes empreses i autònoms, saps que també s'agrupen amb la PIMEC a Lleida, que és la micro, petita i mitjana empresa. Avui parlem amb la Anna Torres, que és la secretària territorial de PIMEC a Lleida. Anna, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Què tal?
La veritat és que tant autònoms com les micro... I per què no també les petites i mitjanes empreses, al final, ens agradi o no, són el motor de la economia i de la indústria d'aquest país.
Sí, és així, tant a nivell de Catalunya com, evidentment, aquí a nivell de Lleida, que a vegades aquí potser encara és una miqueta, no pitjor, no? Sinó sí. més real, no? Que les empreses majoritàriament són molt petitones i el que tu deies, van molt capficades en el seu dia a dia perquè els hi costa molt tirar les coses endavant, amb un, dos, tres treballadors o autònoms directament.
O autònoms, sí.
I per això hem plantejat aquesta jornada, que per nosaltres és un plaer que te la puguem explicar, té un dia de reflexió per amb ells.
Doncs això serà aquest dijous, o sigui, passat demà, vaja, aquest dijous a les 4 de la tarda a la Llotja, és Lleida Empreses, el dia per a les empreses de Lleida. Et dono una web, que és fàcil, és www.lleidaempresa.cat, lleidaempresa.cat, tot junt, i allí et sortirà tot on ho fan, el programa i com et pots inscriure. És a la Llotja de Lleida i et dic que comencen a les 4 de la tarda. L'any passat, Anna, parlàvem de la digitalització, era el vostre fil conductor, el que proposàveu l'any passat, i aquest any anem cap a un altre tema que darrerament, si tu vas escoltant a les empreses, doncs et diuen que estan començant a trobar problemes, i és amb la gestió, captació i manteniment dels recursos humans.
és un tema que és transversal i tal com tu dius que tu estàs al carrer, que coneixes la realitat, és tal qual. L'any passat vam parlar de la digitalització, perquè potser a vegades algunes empreses no se senten tan identificades, però també és un tema transversal perquè està aquí i no el podem obviar i hem de tirar endavant amb això i hem de ficar-nos les piles. I exactament igual en aquest any amb la gestió, captació, retenció del talent, perquè és una problemàtica que la majoria d'ells, tan petites com grans, tenen. És una dificultat molt gran que tenen en el seu dia a dia.
Clar, tan difícil és trobar la persona adient, com mantenir-la o retenir-la després d'haver-la format i que s'hagi fet a la teva empresa, oi?
Sí, és així com tu dius. Llavors, convidem una ponent principal, és la Pilar Jericó, que és una empresària, una consultora, una conferenciant molt reconeguda, però sí que és cert que li demanem a ella doncs, que ho aterri, no? que realment l'empresari petitó, quan marxi d'allí, s'emporti eines, tips, no? Trucos que pugui implementar a casa seva. I en el moment de preparar la conferència, per exemple, amb Pilar Jericó, a vegades l'any passat també va vindre qui havia sigut directora de Google, i sembla que potser que és molt gran, no? Però fa molta gràcia quan amb aquests ponents que estan molt posats en la temàtica, que et diuen, no, Anna, si és que aquest problema, ahir estàvem una multinacional a Madrid parlant d'aquests temes i me feia, és que me prenen el talent des d'Alemanya. No? Però nosaltres, jo li deia, pues és que aquí pues a vegades tenim la sensació que ens el prenen de Barcelona, que la gent marxa, que no es vol quedar aquí. Feia, esto es un problema que està en tots sitios, Anna. És que són problemes transversals i que requereixen un canvi de mentalitat per part del gestor d'aquest talent, per a que aquest talent vulgui estar amb ells i més amb les noves generacions. I una miqueta és en aquesta línia on va la ponent principal, la ponència principal.
Això, com ja sabeu, estem parlant de passat demà, aquest dijous a les 4 de la tarda a la llotja, és quan començarà a les 4, on podeu anar a buscar les acreditacions, i a partir de llavors doncs, la benvinguda institucional i, com es deia ara l'Anna, la mentalitat del canvi, com comprometre el talent, que ho farà la senyora Pilar Jericó, que és empresària, consultora i conferenciant i escriptora reconeguda d'una de les top líderes de dones d'Espanya. Però això no s'acaba aquí, perquè sí, ens ho poden explicar, però després ja saps que a tots ens agrada molt més poder-ho emmirallar amb empreses doncs, que han tingut èxit en aquest camp, i heu organitzat una taula redona de casos d'èxit, i a més de Lleida.
La taula rodona, l'any passat van venir tres casos d'èxit molt potents de Lleida, aquest any venen tres casos d'èxit també molt potents de Lleida, i a part veu un cas d'èxit que és català, que no és, és un cas català que no és de Lleida, però com que està relacionat amb la temàtica de recursos humans i tenen moltes eines, molta experiència en aquest sector, doncs també els hem convidat a que estiguin a la taula rodona. Els tres casos d'èxit que venen, que és Bonària, i Learn Online i Rodi, són tres casos que potser en algun moment dius, bueno, per què porteu... no són pimes, no? No són petitons. Vale, no són, però en algun moment ho han sigut, no? I ells ens expliquen el cas d'èxit com a tal, com a empresa que se n'ha sortit, però també molt focalitzat en el tema de recursos humans, en el tema de personal, de quines eines, quines estratègies fan, què fan ells perquè la gent vulgui anar a treballar allí, no? Però nosaltres, com a petitons, igual ens costa molt trobar un, dos, tres persones que vulguin treballar amb nosaltres. Llavors, fiquem-nos en la pell d'empreses com aquestes, que estan creixent cada dia més, què fan elles per a tindre tot aquest personal que vol treballar amb elles a Lleida? No és fàcil trobar segons quins perfils, però s'han d'inventar, o és el que han fet, inventar-se estratègies, idees, maneres de motivar-los, i això és el que venen a transmetre i a compartir amb tots nosaltres.
Doncs jo crec que l'Anna ho ha explicat perfectament. Ara potser dius, és això, no? Que són empreses molt grans, però no ho han sigut sempre, i per tant suposo que en els seus inicis també tenien aquest mateix problema,
i han dut a terme estratègies que els han sortit bé. Per tant, és el que diem, ens podem enriquir escoltant aquestes experiències, aquestes vivències personals de la gent que hi ha al capdavant d'aquestes empreses per il·lustrar-nos o per motivar-nos una mica per la nostra empresa, per dir, pues, escolta, jo això, aquest punt de vista no el tenia clar o no sabia que es podia fer així, anem a provar-ho, perquè al cap i a la fi tothom el que busca és el mateix, és el que deies abans, també és igual si és una multinacional, té el mateix problema però amb una escala molt més gran i globalitzat, evidentment.
Tal qual és, com ho dius.
Recordeu la web a www.lleidaempresa.cat, tot junt, lleidaempresa.cat, allí teniu el botonet per inscriure-us. Això és dijous a partir de les 4 de la tarda, 16 hores, a la llotja de Lleida, i ja us hem explicat el programa. Evidentment, doncs, hi ha pauses entremig i, per suposat, que teniu. Si no hi parles, no ho saps. I des de Pimec, doncs, ho saben i t'organitzen aquest final, no?, aquest sopar networking que hi haurà abans d'acomiadar. Recordem que això té un preu d'entrada, depenent de si sou socis o no de Pimec, i que aquests diners que costa l'entrada van directes cap a una fundació, Anna, que teniu a Pimec, perquè no us oblideu de la gent que ho ha intentat i no els ha sortit bé.
Sí. La veritat és que és una pena. Nosaltres tenim una fundació, la Fundació Pimec. Nosaltres normalment només treballem per socis, és una entitat privada, i sí que és cert que tenim una fundació on treballem tant per socis o per no socis, perquè és allí on van a recaure o a tocar-nos a la porta tot aquell empresariat que pel que sigui no se n'ha sortit, no? Que les coses no li han anat tan bé com podia, o per problemes de morositat ha tingut problemàtiques a vegades està com molt estigmatitzat, eh? Un empresari que cau és com que no té una pressió, que, i més enllà, com comentaves tu al principi, no?, dels autònoms, una empresa tanca i aquells treballadors, doncs, tenen un atur, tenen unes garanties o una seguretat social que l'autònom com a tal no té, no? I es troba encara molt més desemparant. Llavors, nosaltres vam decidir en el seu dia que com a patronal d'empresaris, doncs, teníem que fer, que donar costat amb aquest tipus de persones, perquè no deixen de ser persones amb problemes temporals pel que sigui, i els ajudem des de ficar tots els nostres serveis jurídics, economistes, etc., per valorar com està l'empresa, què és el que hem de fer per reflotar-la, finançament, assessorament psicològic, de tot. Nos, els donem l'acompanyament amb tots els aspectes que necessiten per ajudar amb aquestes persones. Va. I tota la recaptació va aquí. L'any passat vam recaptar més de 2.000 euros i els hem estat destinant aquest any amb persones de Lleida, això sí, o sigui, no, només amb projectes de Lleida, aquests diners se queden aquí, de persones que pel que sigui, doncs, han tingut problemàtiques durant aquest any.
Molt bé, doncs jo crec que és el pack sense. Ja recordeu, www.lleidaempresa.cat. Encara teniu temps, perquè això és dijous a les 4 de la tarda a la llotja. Avui hem parlat amb la secretària territorial de Pimec a Lleida, que són els qui organitzen aquesta jornada de dijous. Anna Torres. Anna, moltíssimes gràcies per atendre'ns i que vagi tot molt bé aquest dijous.
Gràcies a vosaltres i us esperem allí, que a part és un dia molt divertit. La gent aprèn molt, però també és un to molt dinàmic, molt fresc i molt agradable. Espero que us animeu.
Clar que sí. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Joan, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard. Bon dia a tots els oïdors.
Quin està dels records? Doncs
pues mira, parlem de dos fets històrics de l'Albi.
Ah?
Fa una temporada, hi ha un parell de mesos que ens vam parlar de l'Albi, del seu castell. Doncs pues avui parlem de dos fets històrics. El primer és un fet històric, el qual pues, ja s'ha celebrat ara fa 426 anys, 425-26 anys, que és el vot del poble als patrons Sant Cosme i Sant Damià, fet pels abans passats el 23 d'agost de 1593. Els 425 anys i pico actuals ens parlen d'una tradició que està molt arrelada, perquè són molts anys. Ens parlen dels favors del poble que ha estat capaç de conservar-ho, i l'Albi ho ha fet, això de conservar la tradició. Només per això, doncs ja caldria felicitar el poble, ja que aquesta és una realitat de la qual ningú se sent aliè. Tothom s'ho sent seu i quan se'n parla ho fan amb il·lusió. En aquest context cal retre un públic homenatge i reconeixement vers la figura de mossèn Enric Rivera i Prenafeta, el qual fou un dels grans divulgadors dels patrons de l'Albi i de tot el que feia referència a la població. Un altre fet històric que cal destacar i que ens parla del bon sentiment de la gent de l'Albi em refereixo, durant moltes i moltes generacions, és el fet de que l'antic hospital de Sant Jaume, que estava ubicat al carrer Major i al mateix lloc que la capella dedicada al dit apòstol, i que consta que ja existia al segle XIV. Molts foren els testaments de gent de l'Albi que deixaren quelcom a l'hospital. Un hospital que tenia dos llits disponibles per als malalts i que també acollia els pelegrins o transeunts que arribaven fins a l'Albi i trobant-se malalts no sabien on anar a parar. L'any 1855 fou declarat edifici de l'Estat i després va ser venut. I així va acabar aquesta obra benèfico-social. Després li arribà l'enrunament i ara ja li ha arribat el record. Per tant, finestra del record. Uh-huh. I la dita d'avui, si ahir ens deia lo del menjar i del treballar, és més explícit. Diu, qui jeu i no treballa, molts cops badalla. Sí, sí. No té res per menjar.
No, i tant. Gràcies, Joan.
Adéu.
Senyals horàries que tot just arribaran en 20 segons, ens indicaran que hem arribat a la una, fem una pausa, re, per posar-nos al dia, perquè els serveis informatius ens expliquin la darrera hora, i després encara hi tornem amb l'espai gastronòmic, al migdia de Lleida, i amb la tertúlia dels polítics.
Hoy están muy pendientes que están en la Junquera.
És la una, a les 12 en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
Cope, estar informado.
Los radicales separatistas siguen cortando carreteras en Cataluña. Tras ser desalojados de la autopista que enlaza España y Francia, han bloqueado la Nacional 2 a la altura de la Junquera en los dos sentidos de la marcha. Ahora ya están en terreno español, en la provincia de Gerona, pero esta mañana han tenido que ser los gendarmes franceses los encargados de desalojar a los radicales. Un dato que revela la actuación de dos cuerpos de policía diferentes. Los gendarmes han detenido a 18 separatistas. La Policía Autonómica Catalana solo ha arrestado a uno, y porque ese radical intentaba bordear a los agentes campo otra vez y se ha lanzado literalmente contra un mozo de escuadra tirándole al suelo. Este es el sonido de las cargas de los franceses. Se han visto obligados a lanzar gas pimienta. Enseguida hablamos en Mediodía Cope con un camionero que transporta medicamentos. Viene de Francia camino de Valencia y ha estado bloqueado en la frontera más de 40 horas. Desde la Confederación Nacional del Transporte de Mercancías hablan de pérdidas superiores a los 15 millones de euros diarios. Ovidio de la Roza es su presidente.
Un desastre absoluto, porque así como los policías franceses así actuó, la española nada. Y bueno, ahí montaron hasta de todo, montaron hasta un andamiaje de esos para actuar de artistas, en fin.
Desde el gobierno de Quintorra se niegan a condenar el bloqueo de carreteras y siguen a lo suyo, complicando su futuro judicial. Esta mañana han vuelto a retar a la ley y al Tribunal Constitucional al aprobar una moción a favor del derecho de autodeterminación. En el Frente Judicial, en la Audiencia de La Coruña, hace 10 minutos que ha comenzado a declarar el principal acusado del asesinato de Diana Kerr. José Enrique Abuin, conocido como El Chicle, empezaba así respondiendo a las preguntas del fiscal.
Llegué hasta donde estaban las caravanas de los feriantes.
¿Por qué callejón? ¿Por qué calle entró?
Por la carretera donde está el centro médico.
¿Y esa cuál está? ¿Dónde está? Tuviste que pasar por el Paseo del Arenal.
En estos momentos sigue esa declaración de José Enrique Abuin, conocido como Chicle, principal acusado de asesinar a Diana Kerr. ¿Qué más noticias están pasando hasta ahora, Marta Ruiz?
Pues en Calahonda, en Granada, la Policía Nacional está investigando la aparición del cuerpo sin vida de un hombre de mediana edad, con claros signos de violencia, y a esta hora permanece detenido el secretario general de Deporte y exdiputado de CiU en el Parlamento catalán, Gerard Figueras, por la presunta concesión fraudulenta de 2 millones de euros en subvenciones públicas a fundaciones vinculadas a la ya desaparecida Convergencia Democrática de Cataluña. También ha sido arrestado un exconcejal del PDeCAT de Barcelona, La operación sigue abierta. Además, en Almería, la Guardia Civil ha detenido a 5 personas de entre 22 y 50 años que habían cultivado 1.252 plantas de marihuana en una urbanización de Gádor, a 6 metros de profundidad, a donde se accedía a través de una puerta oculta en una vivienda. Y el expresidente de Bolivia, Evo Morales, vuela hacia México después de haberse tenido que marchar por las protestas por el pucherazo que dio en las elecciones. Morales no descarta solicitar la condición de refugiado.
Y en deportes, Rubiales defiende la nueva Supercopa de España en el partidazo. José Luis Corrochano.
El presidente de la Federación, Luis Rubiales, estuvo anoche en el partidazo para explicar la decisión de que Arabia Saudí acoja la Supercopa de España. Uno de los problemas planteados es la ausencia de derechos para las mujeres, y Rubiales aseguró que las mujeres pueden acudir con la vestimenta que quieran al estadio y ocupar el asiento que consideren oportuno. Otros dos temas de conversación anoche con el presidente: la hora del clásico de diciembre, el Barcelona-Real Madrid, y la intención de la Liga de que se juegue en Miami el Villarreal Atlético de Madrid.
Lo he explicado, reglamentariamente no tiene cabida. El único torneo que puede salir fuera de nuestra frontera es la Supercopa, no hay más.
El clásico del 18 de diciembre, ¿realmente teme que el clásico pueda ser a mediodía?
No tiene cabida tampoco, ni reglamentariamente, ni en el tender que la propia Liga de manera pública ofertó. No hay posibilidad, porque a las 1 de la tarde se puede jugar en el fin de semana, no un día de diario.
Noticias de las selecciones españolas: la absoluta se entrena para el partido del viernes contra Malta en Cádiz, la sub-21 para el que va a jugar el jueves en Alcorcón contra Macedonia del Norte, y la femenina juega hoy a las 6 de la tarde en Polonia. Es partido clasificatorio para el europeo. Y además, la selección sub-17 masculina está eliminada del Mundial, perdió en cuartos contra Francia por 6-1.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos vais a hablar de esa tercera jornada mundial de los pobres que se celebra este domingo.
Pues sí, Francisco pide que esta jornada no se centre tanto en el análisis como en el encuentro cara a cara con los pobres para escucharles, compartir una sonrisa o comer con ellos. Con este motivo se ha instalado un ambulatorio médico en la Plaza de San Pedro, en el que a lo largo de la semana se realizarán consultas, tratamientos, análisis clínicos totalmente gratuitos para todas las personas indigentes. El domingo el Papa va a celebrar la misa en la Basílica de San Pedro, con presencia de los pobres, acompañados de algunas asociaciones de voluntarios que les acompañan. Después invitará a 1.500 personas a un almuerzo en el Aula Pablo VI. Es una iniciativa que el Papa ha sugerido también que se reproduzca en lo posible en toda la Iglesia Universal. Lo contamos en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Ara comencem el migdia a Lleida, però saps que t'acompanyem de dilluns a divendres des de les 12:20 fins a arribar a les 2. Tot seguit buscarem la previsió meteorològica. Sol, hores d'ara a Lleida, però amb 13 graus. A veure aquesta previsió que ens diu des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Farem una ullada ràpida a la darrera hora informativa i parlarem de gastronomia. I a 2:45, la tertúlia dels polítics, on ja saps que acabarem parlant de tot, fins i tot de política. Però abans, David Torres, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Tenim cel ennuvolat amb precipitacions en general febles al Pirineu i cota de neu als 1.400 metres a la resta d'intervals de núvols. Les temperatures de 16 graus a Balaguer, 15 a Lleida, 13 a Tàrrega, 10 a la Seu d'Urgell i 6 a Viella. Hi ha cotes altes del Pirineu, vent del nord moderat a fort, amb cops molt forts, i a la resta variable fluix de ponent. De cara a demà dimecres, cel ennuvolat o cobert amb precipitacions a la primera meitat del dia, més probables al Pirineu, i la cota entre 1.200 i 1.400 metres. A la tarda remetran les precipitacions, intervals de núvols al Pirineu i poc ennuvolat a la resta de les temperatures amb pocs canvis, excepte els descensos de les mínimes al Pirineu, amb gelades i que són el preludi del descens de les temperatures dels propers dies. Baixen 4 graus les mínimes a Viella, arribant a una mínima de 3 graus negatius i a la Seu d'Urgell d'un grau negatiu. A Tàrrega, 3 graus positius, 3 a Balaguer, 5 a Lleida, i les màximes seran de 16 graus a Lleida, 15 a Balaguer, 13 a Tàrrega, 12 a la Seu d'Urgell i 7 a Viella. El vent, variable fluix en general, i al sud de ponent, fluix a moderat. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, David. L'actualitat informativa...
COPE Lleida.
Estàs informat.
Que hem de començar parlant amb l'atropellament mortal d'ahir al vespre a la ciutat de Lleida, concretament a la zona de Torres Alces, on un home de 49 anys va perdre la vida quan creuava per un pas de vianants i un vehicle se'l va endur. Pel que sembla, tot està amb investigació per excés de velocitat. El conductor és un jove de 23 anys que va donar negatiu a les proves d'alcoholèmia i el drogotest. L'home de 49 anys hauria mort degut al fort impacte del cap contra la lluna del cotxe i que després sortís despedit uns quants metres més enllà. La Diputació de Lleida torna a penjar la façana a les pancartes per demanar la llibertat dels presos independentistes i Endesa cedeix en arrendament a l'Ajuntament de Talarn una parcel·la de 8.115 metres quadrats per a finalitats lúdico-esportives. A més, la companyia estudiarà la viabilitat d'instal·lar-hi un o més punts de recàrrega de vehicles elèctrics.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
Y en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope.
Un motero siempre llega puntual a cualquier sitio.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
He viajado en moto por toda Europa. ¿Que no te lo crees? Mira mi blog y flipa.
Entre motoexpertos nos entendemos. Por eso Línea Directa te ofrece las mejores coberturas. Y ahora además puedes contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 902-123-123. Consulta condiciones en LíneaDirecta.com.
¿Es posible dar la vuelta a España en coche eléctrico? ¡Claro que sí! Endesa X te lo va a demostrar. 7.000 kilómetros non-stop para recorrer en 7 días todas las capitales de la península. El reto más importante que se ha realizado jamás para poner a prueba el coche eléctrico. Síguelo desde hoy en endesa.com y autopista.es.
Tengo un problema. No puedo afeitarme para conocer a tus padres porque se ha fundido la bombilla del baño y no veo.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca.
No, no.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas muy cerca de ti en los centros del Corte Inglés e Hipercor.
Para que siempre encuentres lo que tu hogar necesita.
Con las mejores marcas en pintura, herramientas, ferretería, jardín.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
En Securitas Direct llevamos años protegiéndote dentro de casa y ahora, por primera vez, te protegemos también cuando estás fuera a través de nuestro nuevo servicio Guardián. Ante cualquier emergencia o accidente, pulsa el botón SOS de Guardián en tu móvil. Uno de nuestros expertos recibirá tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañará en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
En Hyundai estás de suerte. Y es que este mes lanzamos los Eco Move Days. Ven y cambia tu antiguo coche por un Hyundai nuevo, más ecológico, y llévatelo con un descuento de hasta 8.000 euros. Solo hasta el 30 de noviembre. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Banco CTLM S.A.U. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Les notes, la sintonia que ens indiquen que hem de començar a parlar de gastronomia com tots els dimarts, i com tots els dimarts també estem ben acompanyats aquí als estudis, tot i que és veritat que la setmana passada vam fer una incursió virtual, a la cuina del restaurant Sheyton, però avui res, s'han escapat i els torno a tenir aquí. Com sempre, ben acompanyats pel Felip Urbano, sommelier. Què tal, bon dia?
Hola, Ricard, bon dia.
És el Felip, la setmana passada, escolta, va anar corrents cap a dins de la cuina i em va agafar el xef, que no sé quina cassola o paella devia tenir a la mà, però que ens va atendre un moment el David Molina. David, què tal, bon dia?
Bon dia.
Amb això d'atendre el telèfon al mig del
servei?
Del servei no pot ser, A veure si prendrem mal.
Bueno, mentre tinguem les mans lliures per cuinar no passa res.
Bueno, van ser uns minuts i realment vam avançar cosetes importants de les que parlarem avui, que ja sabeu que amb el David Molina i amb el Felip Urbano parlem de gastronomia, evidentment, i molt vinculat a la tardor, a la que estem vivint. La setmana passada, David, el que fèiem era avançar un parell de plats que teníeu ja en carta, que estaven, doncs, bueno, són de temporada realment, vull dir, parlem de tardor, que això, doncs, d'aquí uns mesos segurament ja no hi seran, i per tant que si els volem degustar i provar-los ho hem de fer ara. Me'n vas presentar dos.
Sí, si no recordo malament, vam recordar l'amanida de perdiu, vale? Que ara ja a partir de l'octubre va començar la caça, I verdaderament ahir estava parlant amb un senyor que és caçador, que ens les porta ell, ¿vale? I sobretot me deia, avisa els clients de que poden tindre perdigons. Mm-hmm. I bueno, no sé si el Felip Passada ho fa, però nosaltres el que volem és producte i la veritat que és...
Però aquí ho hem fet, eh? I crec que ho hem lograt. Explica'm una mica com fas aquest plat.
Bueno, a mi la perdiu és un au que és molt difícil de cuinar, ¿vale? I una de les coses que a mi més m'agrada és l'escabeig, no? Mm-hmm. És un plat clàssic. I ahir amb el caçador ho deia, diu, és que el rei Juan Carlos para fin de año come perdiz. I, claro, potser la gent no aprecia aquest producte, no? Però, verdaderament, bueno, a nosaltres guisada pues, és més difícil perquè, claro, té molts ossos i cuinar-la pues, com un segon plat se'ns fa una mica més difícil, perquè nosaltres a Seiton el que volem és facilitar molt la feina al comensal, no? I bueno, i vam fer una amanida diferent. Ara és temporada de bolets, vale? Fiquem una mica de rovellons i després una mica de mangrana. I aquest conjunt que, claro, és
la mangrana.
Sí. La base principal és l'escabeig, pues, bueno, pues, coordina molt bé dintre d'aquest plat.
A sota, com ho prepares, l'escabeig?
Bueno, pensa que és una recepta clàssica. Una mica de pastanaga, bueno, un sofregit de puerro, ceba i pastanaga, i la base és una mica de pimentón i el vinagre, ¿vale? Un vinagre de poma de Gardeny, ¿vale? de la marca Gardeny, que bueno, és una empresa familiar de que fabrica uns vinagres molt bons, i és vinagre de poma. Uh-huh. Vale, és, si fiquéssim vinagre de vi és molt àcid i aquesta acidesa potser a mi m'agrada, però al començar no li podria agradar. I amb el mateix escabeig agafem els bolets i els fiquem en un pot de tota la vida, vale? I jo sempre intento fer una conserva de com feien les padrines abans, no? I aquests bolets els gastem, bueno, els bullim dintre del pot i sempre els gastem d'un any per un altre, vale? Jo aquests que estem gastant ara, que ja no sé com ho farem dintre de 10 dies o 15 dies, que se'ns acabarà perquè ha tingut molt èxit. Jo no sé si és perquè el van presentar la setmana passada aquí a la ràdio, uh-huh, però verdaderament ha tingut molt èxit el plat i, bueno, pues s'estan acabant. Vale?
A més, aquest any, de moment, els d'ara, els que s'han d'agafar ara, està sent una temporada difícil, de bolets.
Bueno,
no
pensa
sé si podràs preparar gaires per l'any vinent.
No, pensa que també ha vingut ja el fred i que estem mal acostumats, que claro, al sortir ara amb aquestes hores al carrer pues sembla que no, però aquest dematí feia fresca.
Sí que feia fresca, sí. I ja es nota. Molt bé, l'escabeig, la perdiu, els rovellons, mangranes.
Sí.
I com l'acabem de presentar?
Bueno, fiquem els rovellons petitets, sobretot que siguin de botó, ¿vale? Res ni de grans, ni trossejats, ni res, de botó, i els fiquem a sota, bueno, al plat, fiquem un mesclum d'enciams, ¿vale? De fulla de lleó, fulla de remolatxa, bueno, un mesclum d'enciams, després, amb el mateix escabeig, confitem unes tomates, ¿vale? I fiquem unes tomatetes, la perdiu al damunt i acabem amb la mangrana. Ja està, és que la perdiu està molt bona, uh-huh, així escabetxada.
Clar, Felip, llavors jo et demano aquesta amanida de perdiu i tu què em recomanes?
Bueno, per aquest plat sempre havíem pensat el David i jo que un maridatge bo o un maridatge cent o top seria amb un cava. Però amb un cava, amb una criança més gran de l'habitual.
Mira, això t'ho compro jo.
Sí?
Sí.
Vinga, va.
Jo ja saps que sóc més de cava que de vins, però bueno.
I en aquest cas, pues, havíem pensat amb el Betinolla, que fan un brut, que és un Chardonnay Pinot Noir, 50-50, el cupatge, i per aquest pla seria perfecte.
Jo sé que ja t'ho vaig preguntar, però jo sempre insistiré i perquè ens quedin clares aquestes coses. El cava com es serveix? A quina temperatura s'ha de servir?
Bueno, aquest s'hauria de servir 10 graus.
A 10 graus?
Segurament la gent que està sentint el programa pensarà que estamos locos, però és que no s'ha de prendre gelat o congelat com la gent el pren habitualment. Hauria d'estar entre 8 i 10 graus i jo crec que seria perfecte 10.
Ara que dius això de congelat, no serem els primers que ve algú a menjar a casa i, escolta, per fer-ho ràpid, espera, que deixo l'ampolla de cava al congelador,
sí, però
perquè agafi una mica, baixi una mica de temperatura i quan te n'adones, la treus que quasi bé està passant a estat sòlid ja.
Però és que la gent diu, sí, no, que el deixaré 5 minuts, mentida. Si està dos hores, al final.
No, sí, no sé.
I després una altra cosa és de que nosaltres, jo el que amb el Felipe ens va ensenyar de que, i si veus el cava amb copa de vi, la gent te mira rara, però amb el Beti Noia jo sempre ens prenem copa de vi, no tipus flauta i tot això. I verdaderament és el que diu ell, hòstia, un cava a 10 graus és quan verdaderament te sorprèn i agafes tota la personalitat del cava. I a més, a mi, des de que el Felip m'ho va dir, prenc el cava amb copa de vi.
Clar, és que a més, si està massa fred, suposo que perds bastants matisos, no?, de gust.
No, podem demanar un bitxí, que és el mateix.
Ah, sí. Sí, imagina't.
No, és veritat.
No, bé, són coses que ens en riem, però que s'han de tenir en compte,
no? No, la temperatura és molt important, i el que diu el David també de la copa, és superimportant. El que passa que nosaltres intentem, bueno, pues, explicar-li a la gent, no perquè... Som, perquè un client ens va dir també que és que sou molt joves, no és per això, sinó que darrere tot això... No, hi ha,
però, a veure, si et diu això, tu li has de dir gràcies.
No, sí.
No, sí,
sí. Però hi ha una explicació tècnica, per dir-ho d'alguna manera, de per què realment és molt millor un vi espumós prendre'l amb una copa com diria el David. No és perquè som noves tendències, va dir, no, sinó perquè darrere de tot això sí que quan la gent ho prova dius, hòstia, doncs sí que és veritat que és millor, no?
Molt bé. Molt bé, doncs aquest primer plat, i acompanyat d'aquest cava, que jo amb això jo crec que ja...
Quina gana, no?
Sí, per això t'ho dic.
Cada dia m'has passat el mateix.
Ja m'has deixat trencat ara. Però anem a per l'altre, David, anem a per l'altre plat.
Bueno... L'altre plat que us vaig comentar jo l'altre dia és la llebre, vale? La llebre tothom diu és molt dura, s'ha de fer xup-xup, i això la gent, com que diu, no ho entén, no? Però nosaltres el que fem és agafem el filet, vale, de la llebre, el solomillo. No res, és una reacció, és 100 grams, vale? Claro, aquí nosaltres el que fem, jo me l'he jugat, a mi el que m'agrada molt és les cuines del món, i ens anem a Mèxic, vale, que fan una salsa que es diu mole poblano, vale? I ho acompanyem la llebre, volta i volta, que quedi semicrua per dintre, la tallem, i com si fos un tataki, vale? I l'acompanyem amb el mole poblano, que és una salsa una mica picantenta, feta amb xilis, xiles de Mèxic, i després el toc nosaltres d'aquí de la Mediterrània la fem amb una mica d'avellana. Vale? Aquest mole poblano l'acompanyem amb un praliné d'avellana i després quatre avellanes torradetes, i és un plat super senzill, vale? Fem com si fos una crema, una panna cotta, diguéssim, una textura de flam, diguéssim, i és la salseta. Després pues, fem amb els ossos de la llebre, fem la reducció, fem una espanyola, diguéssim, una demi-glace amb els ossos de la llebre, i verdaderament és un plat que està agradant molt. És un plat de que, claro, a mi el que me satisfà és de que ho prova el jovent, vale? Per mi vendre una perdiu, vendre la llebre a gent gran, vale, que és, diguéssim, l'antiga clientela que tenia el Seiton, això és molt fàcil. No? Però verdaderament quan fiques una manideta de perdiu a molta gent jove, perquè jo verdaderament sóc el primer, de que jo me'n vaig a un restaurant i veig perdiu. Clar. I un filet, m'agafo primer el filet que no pas la perdiu, no? Però verdaderament agrada molt, i lo important és això de dir, claro, per mi l'altre dia claro, me ve un client i entra el Alberto, el nostre metre, i me diu, David, diu, que han entrado dos, que les hagas lo que quieras. Jo quan me diu, què hacemos? Dic, tio, a mi... Jo...
Això és un problema, eh?
No,
és un problema, perquè al final tot el que li facis estarà bo.
No, però saps el que passa? De que és el que nosaltres verdaderament... A mi m'agrada, jo quan vaig a un restaurant...
Lo que le pone, va.
Sí, jo... Bueno, és que va... No volia dir...
No, però el nostre llenguatge col·loquial és aquest, eh?
Claro, el Alberto es va ficar nerviós i jo li dic, a mi esto me pone cachondo, tio. Però amb el fet de dir, hòstia, que vinguin dos gastronòmics, vale, perquè es veien, perquè al final vam sortir el xef, vam estar parlant i me diuen, hòstia, hem disfrutat, i verdaderament, quan vaig a un restaurant dic això, i dic, hòstia, és que nosaltres diem lo mateix, jo quan vaig a un restaurant dic lo mateix, hazme lo que quieras, i claro, això per un cuiner és una satisfacció, de dir, satisfacció, i al de més saps que aquest tio entén. I claro, vam ficar dos platets i va dir, hòstia, superequilibrats, el menú, no sé què, no sé quan, i verdaderament, pues,
per mi és... Perdona, David, has vist com ha explicat el plat?
Sí, sí,
que
sí.
Sembla superfàcil i és molt complicat. És que això vull que la gent ho entengui, que ho ha explicat, que tothom diria, hòstia, sí que es pot fer, però que darrere tot això hi ha una feina brutal.
Jo sempre dic el mateix, al final, després de tot plegat, i l'explicació, el que s'ha de fer és anar i provar-lo. Vull dir que això és així.
Explica molt fàcil, però, hòstia, darrere hi ha una cuina molt, molt complicada.
Jo és el que li vaig dir, dic, és que a aquesta parella li vaig dir, és que esta ensalada llevamos un any haciéndola, amb el sentit de que, claro, l'any passat ja estàvem confitant els bolets, no? I, bueno, i a part que és la nostra filosofia a Seiton, des del primer dia sabíem el que volíem fer, i a Seiton se fa tot. Se fa tot, no se fa el pa, perquè verdaderament tenim un amic que és el de Papa Ambreit, que fa uns pans impressionants, i perquè tampoc tenim ni fermentadores ni res, i verdaderament, pues, quan una cosa la compres ha de ser bona, i verdaderament Roger, que és, a part de ser el nostre proveïdor de pa, és amic nostre, és un petit detall. Saps allò? Jo quan vaig estar amb Ramon Freixa, vale, i sempre deia que era mujer, vale? Ramon és homosexual i verdaderament a mi em va ensenyar moltíssimes coses, i ell, una de les coses que se'm va quedar d'ell, de que el sexto sentido suyo era el de mujer, no? I aquests petits detalls, tant l'oli com el pa, com per exemple nosaltres l'altre dia deia, és que vas a muchos restaurantes i no te dan aperitivo, bueno, sí, te dan 4 olives, hòstia, i vosotros dais 4 coses diferents. Claro, nosaltres, la gent diu, ai, que oliva más buena, que bonita, no? Claro, és una oliva gordal.
És una oliva pensada, no? Claro. No és producte de l'atzar.
És una oliva gordal que traiem l'os, se fa una gelatina, pues, hi ha dies que la fem de vermut, hi ha dies que la fem de Campari, i claro, és que una simple oliva, i jo quan veig la gent que l'agafa i la mastega ràpid, dius, joder, tio, la feina.
No, però és veritat, això ho hem de reivindicar. Ja hi ha moviments amb el tema de l'slow food, per entendre'ns, però sí que és una cosa que, ja per salut, no per esnobisme, no, per salut, que les menjades, un s'ha de seure i ha de ser conscient del que està fent. O sigui que al final no només s'està alimentant, sinó que és un plaer.
Està disfrutant.
Al final el menjar és un plaer, perquè si només penséssim estrictament el que necessitem, escolta, ràpid ho tindríem fet.
Bueno, tant... jo és el que l'altre dia, pues, amb aquesta parella, li deia, dic, és que venir aquí és com ir a un museu. Tu vas al Museu del Prado o a qualsevol museu i veus les obres d'art en 5 minuts?
No,
és que potser te pots tirar tot el dia, no?
Però,
hòstia, jo, per exemple, quan venen i corre, que tengo prisa, un menú, és que tienen prisa. No, mira, te'n vas a una cadena d'aquestes d'hamburgueseries i
menjar ràpid, ja està.
I ja està, m'entens? Però, bueno, no sé.
És antagònic total,
Sí, sí, sí.
Felip, amb què l'acompanyem, aquest?
Això és un vi que ens agrada molt, en altres també, que és de la Deo Terra Alta, del celler de Tària. Ja apareix un cupatge de 3 raïms i pues, és garnatxa, que la garnatxa està, bueno, és el raïm per excel·lència a la Deo Terra Alta, i és garnatxa peluda, garnatxa i un 2% de carinyena, de Sansó, que li diem aquí. I és un vinazo, això. I, bueno, jo crec que amb aquest plat sí que és, el que deies tu abans, és disfrutar realment del plat i del beure.
Molt bé. Doncs escolteu, que hem desenvolupat avui, hem conegut més a fons aquests plats. Aquests plats, la gràcia que té és que ara n'hem parlat, i si vols passar del teòric al pràctic, només has d'anar al restaurant Sheraton, perquè estan a la carta, per tant els podem demanar, i a més els podem demanar ara, d'aquí 2 o 3 mesos, doncs ja hauran canviat aquests plats. Per tant, si els voleu provar, és ara això, el d'anar al restaurant Sheraton, tant per dinar... Per cert, els dos plats tant són recomanables per dinar o per sopar.
Sí.
I això tant se val, avui en dia. Molt bé, la setmana vinent, si us sembla, parlarem d'una altra activitat en la que també esteu immersos des del restaurant Sheraton, que és el tema del...
De la terra al plat.
De la terra al plat, sí, que és la primera edició en la que es busquen productes de proximitat i en la que els restaurants us inventeu un plat o un postre, en aquest cas... Amb un ingredient concret. En el vostre cas, David, ho avancem, però ho explicarem la setmana vinent. Durant aquest mes de novembre esteu oferint un postre amb base de cafè.
Sí, Bueno, jo, si vols, faig 5 cèntims. Bueno, són unes jornades de que...
Li
bueno,
portaràs el postre la setmana que ve?
No, perquè porta gelat. Bueno, porta gelat, però si fot la fresca que fa
és que
ara, a lo millor...
El porto... És que el Ricard m'estava mirant i...
Sí... bueno, és jo li dic xocolata, cafè i fava de cacau, vale? És una mousse cuita que fem una base de una panna cotta de cafè, vale? I bueno, nosaltres gastem un cafè que per nosaltres, el que et deia, vale? És molt bo, és de cafè Estarrazu, perdó, Tolesa, és que com el grup Batalla tens tants cafès. I és de Colòmbia. És un cafè impressionant. Només hi ha al món 5 cafès de Colòmbia que porti el sello de Juan Valdés, no es deia? Mm. Vale? I bueno, un tenim la sort que és el nostre, no? I verdaderament pues, és un cafè que dius, després de dinar està molt xulo. I bueno, i per sorteig se va fer amb diferents restaurants, vale? Amb els diferents productors, i a nosaltres pues, ens va tocar el cafè, com ens podia tocar el formatge...
Bueno, a mi ja m'ha anat bé, perquè a mi el postre amb algo de cafè m'encanta,
Però la veritat està molt bo.
Pues escolta, jo ara ja em poso deures, Jo ara ja he de venir a provar aquest postre, Bueno, i els plats d'abans, evidentment, però aquest postre he de venir a buscar-lo. Molt bé, doncs, recordeu, tot això ho trobeu al restaurant Sheyton, estan al Prat de la Riba, l'avinguda Prat de la Riba número 39 a Lleida, i podeu demanar, de veure'l, no el veureu per allí, però escolta, si el voleu conèixer, doncs escolta que pot sortir el xef, i sortirà el David Molina, que avui hem estat...
El Felipe és molt fàcil de convèncer
sí,
que
no,
surti,
Correcte, per això ja és l'ambaixador, ja.
No tinc cap problema.
O si no, el fa entrar a la cuina, sí, que per això no hi ha cap problema.
Sí, sí, ara ja últimament el centrem a la cuina.
No, i el Felip, doncs, ja us dic sempre, la persona que us vindrà a recomanar la beguda, que com sempre, escolta, escoltar-lo sí que se l'ha d'escoltar, després li podeu fer cas o no, però fixa't que el que et dirà és important i té sempre la raó de ser, és el Felip Urbano, que és el que també ens acompanya cada setmana. David, Felip, escolta, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres i enhorabona per aquests plats.
Molt bé, moltes gràcies.
Tu, Ricard, bon dia.
Gasol. Hola, Marc. Muy buenas.
Buenas, ¿qué tal?
¿Qué es mejor, un anillo y dos mundiales, como tiene Pau, o dos mundiales y un anillo, como tienes tú?
No, yo ya te digo, no soy muy de comparar. Ni
Ramos tiene un alter ego, que es su hermano. Que Hola, René. Muy buenas.
¿Qué tal, hombre?
¿Me podrías decir si él de verdad quiere jugar con la selección de los Juegos Olímpicos?
¿Quién no le gustaría jugar unos Juegos Olímpicos, no?
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Estás esperando el Black Friday para aprovecharte de los descuentos. ¿Verti o falso? Con Verti tienes las mejores coberturas para tu coche y moto al mejor precio posible, todo el año. Deja de esperar y entra ahora en verti.es. Calcula el precio de tu seguro en solo 2 minutos y llévate 3 meses gratis.
40 años junto a uno de los hombres más influyentes del siglo XX.
Pío XII.
¿Cuándo debemos empezar en Roma?
El Vaticano no es lugar para las mujeres.
La poderosa sierva de Dios.
Seré fuerte.
El viernes a las 10:30 de la noche, Fe en el cine, en 13.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me cree!
Hola, soy Javier Gutiérrez y hoy quiero que conozcas a Canu. Con solo 4 años no tiene fuerzas ni para jugar porque sufre desnutrición aguda grave. Tú puedes ayudarlo. Por favor, hazte socio de UNICEF en el 900-907-530 o en portodosmiscompañeros.es. Contigo a nuestro lado, podemos salvarlo.
Para los autónomos y las pequeñas empresas que dan lo mejor de ellos cada semana, ha llegado la semana que da lo mejor para ellos. Del 9 al 16 de noviembre llega la semana de los profesionales a tu concesionario Nissan. Toda la gama de vehículos comerciales con descuentos exclusivos, 5 años de garantía y financiación al 0% TAE con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Seguros de salud Acunsa. Descubra lo mejor en salud.
Garantícese los últimos tratamientos médicos para dar cobertura a las enfermedades de más difícil curación.
Con la garantía de Clínica Universidad de Navarra y un exclusivo cuadro médico nacional.
Descubra otra forma de asegurar su salud en acunsa.es o en el 900-12-12-13.
El temps passa. Molts records queden a la teva vida. A Lleida torna un agradable record. L'antic forn de pa, la ràdio. Fundat per la família Oro el 1930. Per reviure el pa artesà, les coques de recapte i la pastisseria artesana. Molt aviat assistirem al renaixement del forn de pa, la ràdio. Al carrer Anselm Clavé 26, cantonada Comtes d'Urgell.
Agricultor, ¿aplicas Purín en tus tierras? ¿Conoces la forma más adecuada de utilizar los purines? Fertinagro Biotech te da la solución. Renovation Fuerza Balance, el complemento ideal a tus aplicaciones de Purín. Obtendrás el máximo rendimiento de tus cultivos cuidando tus tierras.
A Rinascimento, després de 35 anys decorant llars amb la millor qualitat, iniciem la nostra última etapa. Agraïm la seva confiança en preus molt assequibles en tota l'exposició. Mobles, art, pintura, Rinascimento, mobiliari i decoració. Carrer Germanetes 14 a 100 metres del pàrquing Hospital Montserrat.
Control motor amb els esports.
A Hyundai estàs de sort. I és que aquest mes llancem els EcoMove Days. Vine i canvia el teu cotxe antic per un Hyundai nou, més ecològic, i emporta-te'l amb un descompte de fins a 8.000 euros. Només fins al 30 de novembre. Descompte subjecte a finançament ofert per Banco Cetelem S.A.U. Consulta les condicions a Hyundai.es.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
¿Cuánto crees que cuesta eliminar toda la cal y el cloro de tu casa? Con Olimpia Plus, solo un euro. Por la compra de los filtros, llévate el mejor descalcificador del mercado por tan solo un euro. ¿Quieres saber más? Llama al 900-208-208 o entra en descalcificadorolimpiaplus.es. Grupo Corsa, sed de innovación.
Nero Giardini, elegancia y estilo. Calzados y accesorios Nero Giardini, el made in Italy.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que tenim ja 4 minuts i mig per sobre de 2:15, canvi cap a les 2 de la tarda, dimarts 12 d'octubre. Avui anem directes cap a les 2 a la nostra tertúlia dels polítics i el que fem és, evidentment, donar-los-hi la benvinguda. Avui està amb nosaltres el Jaume Rutllant, d'Esquerra, quart tinent d'alcalde. Jaume, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
També està el David Melé, de Junts per Catalunya. David, què tal? Bon dia.
Bon dia i bona hora.
Ángeles Ribes, de Ciutadans, què tal? Bon dia.
Muy buenos días.
I Marisa Chandri, del Partit Popular, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
L'Helena Ferre excusa la seva presència per motius de feina i estem esperant el representant del Partit dels Socialistes de Catalunya. En fi, aquest diumenge, eleccions del 10 de novembre, t'ho dic perquè són aquelles eleccions que sí, que sabíem que havia eleccions, però que entre una cosa i l'altra jo crec que... vaja, jo no sé vosaltres, però jo vaig plantar el diumenge, sí que és veritat que dissabte vaig estar molt enfeinat, i dic, sí, hi ha eleccions, o sigui, ja ho sabies, però com a que ja te n'havies oblidat, Hi va haver eleccions i, evidentment, doncs, hi va haver resultats. Al final, a nivell general, el PSOE va traure 120 representants, el Partit Popular 88, Vox, que crec que va ser la gran sorpresa en quant a pujades, 52, Podemos va caure fins als 26, Esquerra es va quedar amb 13, els Ciutadans, que va ser doncs, també la gran sorpresa, però per la baixada va baixar fins als 10, Junts per Catalunya 8, En Comú Podem 7, i etcètera, etcètera. La CUP va entrar amb 2 representants i d'altres partits minoritaris. Pel que fa als resultats a Catalunya, Esquerra es va quedar amb 13, baixant-ne 2. De fet, va perdre prop de 170.000 vots. El PSC es va quedar igual, amb 12, però va perdre també uns 150.000 vots. Junts per Catalunya en va guanyar un, va passar de 7 a 8, guanyant 27.000 vots. En Comú Podem va quedar igual, amb 7, també perdent més de 50.000 vots. I el Partit Popular va pujar d'1 a 2, guanyant 86.000 vots, i la CUP, els dos que va treure a nivell nacional, els va treure a Catalunya. Pel que fa a Lleida, que això ja són xifres que ens interessen més, parlem de Lleida província i després de Lleida ciutat. Jo sé que us estic pegant el rotllo, que ho sabeu de sobres, que ja ho heu mirat, però bueno, per ubicar-nos, a Lleida província, Esquerra, a Lleida ciutat, Esquerra Republicana va baixar dels 18.000 vots, parlem de les eleccions del 28 d'abril, eh? De 18.000 vots als 16.100, Junts per Catalunya en va guanyar 200, de 9.400 a 9.600, En Comú Podem va perdre també 1.000 vots, de 7.000 a 6.000, parlo de xifres rodones. El Partit dels Socialistes, el PSC, va baixar també dels 14.600 vots als 12.000. El Partit Popular puja de 4.600 vots als 6.400, prop dels 1.900 vots, mal comptats. Ciutadans cau dels 8.400 als 3.200. Vox puja de 2.700 a 4.100 vots i apareix la CUP amb 3.200 vots. Això pel que fa a Lleida ciutat. En fi, dit tot això, no sé si voleu fer valoració general i local de les eleccions.
Començo jo?
Qui vulgui.
No, a veure, jo vull començar amb el que tu deies, no?, que el diumenge...
Perdó, que m'ha faltat dir que al final Lleida contribueix amb dos d'Esquerra, un de Junts per Catalunya i un del PSC.
No, Ricard, tu comentaves al començament, doncs, que donava la sensació diumenge, doncs, que no era una jornada electoral, no? Així, en general, no semblava que fossin eleccions. I ara, també fora de micro, comentàvem doncs, que l'abstenció tampoc ha sigut tan alta. Crec que aquí Lleida ha sigut d'un 4% i per tant, potser...
Ha baixat un 4.
Sí, ha baixat un 4%.
O sigui, ha pujat l'abstenció un 4%.
Ha pujat un 4%. Jo crec que en general tots pensàvem que seria més alta l'abstenció, no?, després d'aquesta repetició d'eleccions 6 mesos més tard, però bueno, la gent continua estant motivada i té ganes de participar, i això crec que és positiu, no? Jo a mi m'agradaria dir, pues, a nivell general, el gran fracàs del Partit Socialista. O sigui, Pedro Sánchez, perdent 3 diputats, crec que s'ha pegat un tir al peu, no? I evidentment, tota aquesta posada en escena amb l'exhumació de Franco, la nefasta gestió de la sentència, tots els esdeveniments que han vingut passant a Catalunya, al final no ha donat vots al PSOE, sinó que el que ha fet és incrementar Vox, no? Aquesta és la realitat. I bé, en quant al Partit Popular, doncs dir que nosaltres estem contents, hem pujat en 21 escons a nivell nacional, a Catalunya doncs hem doblat, hem pujat en 86.000 vots a tot Catalunya, i aquí Lleida ciutat, bueno, pues som l'únic partit, no?, que hem incrementat en nombre de vots. Evidentment, si no tenim en compte la CUP i Vox, que també han pujat, però que estem aquí a l'Ajuntament de Lleida, doncs, a banda de Junts per Catalunya, que han pujat 200 vots, val a dir que nosaltres n'han pujat uns 1.900, i per tant crec que és positiu, no?
Jaume, Esquerra ha perdut votants a tot arreu.
Sí.
I... Número de votants,
sí,
eh?
Sí, sí. Bé, nombre de votants, òbviament, si hi ha menys participació, hi ha una certa caiguda de votants. Era obvi que hi hauria, amb l'aparició, en aquest cas, a presentar-se a la CUP, tenia tot el sentit que hi hagués un flux de vots des d'Esquerra cap allà. Fixeu-vos que és inferior la caiguda de vots d'Esquerra a la pujada que ha tingut la CUP. Vol dir que, a pesar d'això, hi havia, per tant, un grup de votants que no havien votat, que han votat a la CUP, que Esquerra Republicana no ha perdut tants vots com els que ha guanyat la CUP. Per tant, el balanç, en principi, és positiu. La suma de partits independentistes millora. Aquesta és una, per nosaltres, és una bona notícia. En el cas de Lleida Ciutat, no només mantenim uns excel·lents resultats, sinó que la penetració a barris continua sent òptima, sent positiva. El PSC retrocedeix a la ciutat de Lleida, és a dir, la caiguda percentual, nosaltres, a més, o tenint en compte l'entrada de la CUP La caiguda és mínima, el PSC, que en teoria no tenia rival i era la força que tenia que créixer, no ho ha fet. Vol dir que la ciutat de Lleida continua en aquesta línia que ja havia anat marcant a les anteriors eleccions.
David Mele, Junts per Catalunya, que hi havia molts sectors que els donaven altra vegada per morts, ara cauran molt, ara baixaran, etc, etc.
És el signe dels últims temps. Jo voldria fer dues aportacions respecte a l'última tertúlia que vam tindre, no? Primer, pues, la normalitat d'una jornada electoral. Jo vaig tindre la sort de poder-la veure des del primer moment fins a l'últim, i la normalitat, la cordialitat i la, pues, com diem, és la festa de la democràcia, on hi ha urnes, allí volem anar.
Estaves d'apoderat?
També, no m'he tret el penjoll, perquè no, amb el panorama jo, aquí també me'ns ho explicaran.
Però a tu t'agrada això? No. Ho dic perquè jo vaig tenir la sort de viure-ho de punta a punta, i hi ha molta gent que potser això no ho comparteix, però vaja, bueno, una final, jornada electoral.
Al final, quan tu participes de...
Que ho vius, vull dir.
No, al final ja la
si és que al final necessitem gent amb passió. Exacte, que tingui final, passió pel que fa.
Jo sempre dic el mateix, quan estàs en un lloc, almenys fes-ho amb alegria, perquè vulguis o no vulguis, ja hauràs d'estar, no? Llavors, però sí que destacar, pues, la cordialitat, la normalitat d'un dia com les eleccions, que també venien precedides també d'aquell xiu-xiuets de si hi hauria problemes i tot això que vam estar comentant, i una altra cosa que és, podem fer totes les enquestes que vulguem, que l'enquesta que val és el recompte que es fa quan s'acaba el dia, no? I sorpreses, doncs, aparentment hi ha moltes, els canvis de vots, i al final cadascú ha de fer per les seves tendències i pels seus interessos. Nosaltres, d'on veníem, doncs estem satisfets de la feina ben feta, i a Lleida Capital, doncs, el que diem, tot el que és sumar ho hem de considerar en positiu. I estratègicament, quan estem amb uns blocs tan bipolars i tan clars, el que creiem positiu, i com bé ha comentat el senyor Rullan, l'aparició de la CUP també fa a vegades aquest joc, perquè inclús la gent, amb la gent que hi tens amistat, tal, quin és el vot útil, no? A vegades se diu, no? Al final, inclús, però també volia contar una anècdota molt divertida que vaig viure, no in situ, però me la van explicar i era així, era gent que anava a votar fent el pito-pito gorgolito. I sempre hi ha anècdotes, amb una jornada d'aquest tipus n'hi ha, i es quedareu parats, perquè quan van a buscar el Senat no van a fer el pito-pito gorgolito, sinó que van a buscar el nom de dona més bonic.
Bueno.
Això, déu-n'hi-do.
Si al final això... votes lliure, sí, exacte, que tothom faci com vulgui, de totes maneres...
I l'altre, bueno, és, amb això que dèiem aquí, també hem de pensar que cada... Sí que és veritat que sempre hi ha descens demogràfic i tal, però cada mes que passa, o cada trimestre, o cada semestre, va incorporant-se nova gent que va votar. I una de les forces que, i parlant, i deixem que fes aquest comentari del, diguem, de l'independentisme, és aquesta joventut que puja, que creu en aquest projecte, que creu en la democràcia i que creu. Llavors, hem de pensar que si d'aquí 6 mesos hem de tornar, doncs potser n'hi haurà uns quants més, no? Mm-hmm. Que al final...
Home, del PP també...
Sí, no, vull dir... No, però jo feia la clau...
Som 200, 1900,
no, allà, vull dir... No, que sé, al final...
Deu haver joves al final, que no són independentistes, no, però jo.
Però no, el David, en aquest sentit, jo crec que té molta raó i serà interessant fer l'anàlisi de veure l'aportació de vot jove cap a on ha anat. Diguem que el vot jove, en principi, té tendència a apuntar-se a les forces que proposen transformacions socials i no les que pretenen mantenir l'estatu quo, i per tant, el hecho biológico anirà minvant vots, segurament amb alguns partits determinats, i el vot jove anirà incrementant-ne amb uns altres.
També he escoltat jo a parlar alguna vegada que la persona, des de que pot votar, en aquest cas als 18 anys, fins al final, per entendre'ns, va passant per diferents etapes en les que, parlo de termes generals, eh?
Per a mostra un voto. No?
En els que va modificant la seva intenció de vot, també. Però, bueno. Sí,
però fixeu-vos, disculpa, tradicionalment es parlava que, no, que la maduresa o l'envelliment portava cap a un vot més conservador. I jo crec que, vistes les mobilitzacions i la quantitat de jubilats que hi ha en les mobilitzacions sobiranistes, independentistes, direm que s'ha produït un efecte en forma de U, probablement. És a dir, que són els més joves i els més grans, sigui perquè tenen més disponibilitat temporal, però segurament també per motivació, doncs són els que farceixen sovint aquestes mobilitzacions.
Sigui com sigui, els resultats de les eleccions del 10 de novembre sí que ens han deixat ja una primera persona assenyalada, Albert Rivera, president de Ciutadans, que ahir va presentar la seva dimissió, que deixa també la política i la seva vida pública, assumint, doncs, la baixada important que ha tingut Ciutadans en aquestes eleccions, Àngeles.
Sí, al final él, bueno, yo creo que dijo una frase que fue muy acertada, y es que cuando uno tiene aciertos hay que achacárselos a todo el equipo, pero cuando uno es líder de un proyecto y hay un fracaso y con unos resultados tan clamorosos como el que nosotros hemos tenido, pues uno asume las responsabilidades. Yo en ese sentido lo conozco desde el lejano 2006, cuando nació Ciudadans. Realmente él siempre se ha caracterizado por dar la cara y por no esconderse nunca, y yo creo que le honra el gesto que ha tenido de no querer aferrarse en ningún momento. Además, conociéndolo, yo sabía que lo iba a hacer tarde o temprano, lo que no teníamos muy claro si iba, pues eso, a esperar a que hubiera ya el Congreso o no hubiera el Congreso. En cualquier caso, bueno, agradecer primero a los 3.257 votantes de Ciudadanos en Lleida. Gracias a todos, de verdad. Y luego el planteamiento tiene que ser, si nosotros evidentemente ahora vamos a pasar por una fase de averiguar qué es lo que ha pasado, cuáles han sido los errores que se han cometido en el mensaje, en la campaña, en la comunicación, etcétera. Y sí que es verdad que al final, también lo estábamos comentando antes de entrar en antena, que estas han sido unas elecciones en que realmente solamente hay un claro ganador, que ya veremos qué es lo que puede hacer con ese poderío de votos que ha sacado, pero el resto, todo el mundo sale perdiendo. El Partido Socialista pierde 3 diputados, no tiene gobernabilidad en absoluto, no se suma de ninguna de las maneras. También comentábamos el coste de las elecciones, que es elevadísimo, por lo tanto los ciudadanos también pierden, porque pierden un dinero que podía haber sido destinado a otras cosas. Y luego al final llegar a esa conclusión de que este tipo de elecciones anticipadas, que ya habíamos visto algún ejemplo que había sucedido en Gran Bretaña, que tienes las convocas cuando tienes claro que vas a conseguir sacar beneficio para el convocante o un desbloqueo de situación, pues se produce todo lo contrario, si no se lo digan a Theresa May. Es que al final es verdad que ahora hay muchísima oferta de voto, muchísima, hay muchísimos partidos, y por lo tanto hay muchísimos sitios donde el votante puede escoger. Y no olvidemos también que otra de las elecciones del votante es la abstención. Uh-huh. Y aunque un 4% tampoco es la caída tan espectacular que todo el mundo, o la subida de la abstención, como querráis, sí, tan espectacular que se preveía, lo que sí es cierto es que el fenómeno que estamos asistiendo, lo comentaba ahora David, de que el votante escoge el voto justo en el momento en que se encuentra con la mesa de todas las papeletas.
Hay muchísima gente.
Más de un 30%. O sea, es que es una barbaridad. Es una barbaridad el que la gente no tiene decidido el voto, y por tanto ni la campaña, ni los debates, ni las trayectorias, lo decide justo en el último momento y en función de unas variables tan volátiles, que yo insisto, un 30% es una barbaridad de voto. Con lo cual, bueno, yo creo que al final, pase lo que pase, que ya veremos si no nos vamos a unas terceras o qué, lo que yo creo que ahora sí que ya habría que plantear, una vez se aclare el panorama, es cambiar algunos aspectos de la ley electoral que se han quedado absolutamente anclados en los años 70 y que no sirven para nada a fecha de hoy, como puede ser precisamente eso, una jornada de reflexión, una prohibición de encuestas. Y yo también he asistido muchas veces a un fenómeno que consiste en que yo creo que todas las papeletas deberían de estar todas en las cabinas y que todo el mundo debería coger la cabina, porque es la única forma de garantizar un voto de verdad secreto.
Per cert, la participació, que no hem donat xifres, va ser relativament alta, un 69,87% a nivell nacional. A Catalunya va ser fins i tot superior, del 72,17%, i a Lleida va ser del 69,61%, de fet, alineada més o menys a tot plegat. Per tant, estem parlant de arrodonint un 70%. Molt bé, i ara què? El que us deia al principi, anem a fer operacions, sumes i restes, bàsicament. És a dir...
Jo sóc de lletres, eh?
Sí, sí, però s'ha d'arribar a aquesta xifra màgica del 176, amb els resultats que han sortit. Aviam, si comencem a sumar, donen, però no sé jo si les parelles de ball estan tan clares. És a dir, el PSOE ha baixat de 123 a 120, Podemos ha baixat una barbaritat, jo crec que queda també camuflat amb la baixada de Ciutadans, però són els dos partits que han baixat moltíssim, i per tant aquesta parella ja no sumen. A partir d'aquí, ho dic perquè repetir unes eleccions per tercera vegada potser seria el país més indicat per fer-ho, Espanya, perquè és allò de l'Spain is different, però semblava absurd, i com més tu vas mirant, no sé si va agafant més força o què. De totes maneres, fa dos dies, ens queden aquests dos mesos per pensar. Però quina creieu vosaltres que pot ser la clau per desbloquejar la situació? Perquè la situació està bloquejadíssima.
Lo que ofrezca Pedro Sánchez, tío. La clave la tiene él.
O sigui, és a dir, per anar parlant sobre temes concrets, PSOE-PP.
A veure...
Coalició, aquesta gran coalició, que aquests sí que sumarien, sí. La veieu o no la veieu?
Aquesta coalició és la que suma realment sense fer coses rares, vull dir, és la més
sí, però la veieu
lògica
factible.
I efectiva. Però el que està clar és que el Partit Popular no pot pactar amb Pedro Sánchez. O sigui,
i es pot abstenir?
És que abstenint no sé si dona.
Amb una segona volta i no, tota la història, aquesta minoria
tindria que haver massa abstencions, tindria que haver votos a favor,
o sigui, perquè pogués sumar només amb el PP hauria de sumar, o sigui, hauria de votar que sí a la investidura de Sánchez. Llavors, a veure, jo veig inviable un govern amb Pedro Sánchez al capdavant. Sí, bàsicament pues perquè hauria de trencar amb pactes que té a Catalunya o amb Navarra, que des de luego el Partit Popular no passaria per aquí.
Aquí estan les línies vermelles de cadascú.
Jaume, és que Esquerra a la campanya tenia clar que no donaria suport a Pedro Sánchez.
Bueno, jo crec que els partits independentistes...
Si no es complia alguna cosa concreta.
Jo crec que els partits independentistes tenen molt clar que quina és la situació, quina és l'oferta, l'única oferta que poden esperar de qui vulgui governar. I per tant són
quina és?
Home, doncs és obvi que les condicions són assentar-nos en una taula parlar de com fem un referèndum pactat d'autodeterminació, parlar què passa amb els presos polítics i a partir d'aquí, doncs, endavant.
El Pedro Sánchez ha dit que això ni parlar-ne.
Doncs el problema el té ell.
És que, Junts per Catalunya igual, eh?
Igual, però és que a més podem amagar, ho podem dissimular, ho podem fer com vulguem, a més si recordem els debats i això, vull dir, si en aquest cas està molt clar, és quin és l'únic punt que els pot unir o desunir, és Catalunya.
Ja, però...
no, de polítiques socials i de polítiques d'això, al final tothom ens aclariríem si volguéssim tirar endavant el país. Aquí la diferència i l'única qüestió que ens pot portar a unes altres eleccions és què decideixen, què volen fer. I, perdoneu, però per els pocs missatges que vaig sentir durant la campanya, vull dir... al final nosaltres estem espesses dels que ells decideixin i com dieu també hi ha una pujada molt gran de Vox que no l'han de descartar i el pateix això i jo no sé quin programa electoral portaven, el de Vox sí que me'l vaig llegir bastant en profunditat per interès particular, m'agrada llegir.
I què tal?
Bueno,
doncs, què tal?
Bueno, doncs, però m'agafo les línies de vermelles de...
Vox ha passat del 10% al 15% de votants.
Per no? Això et dic, que vull dir que al final podem vestir-ho com vulguem. Si al final l'únic que els pot unir o desunir a l'estat espanyol és el Catalunya. Si ens ha passat tota la campanya parlant de Catalunya i portem 10 anys només parlant de Catalunya, obres qualsevol cosa...
Hi ha un tema també que m'agradaria parlar.
No? Hi ha una proposta que ens han fet arribar a través del nostre WhatsApp i que també se'n parlava i és canviar el model de electoral cap a la de segona volta amb els dos partits més votats. Això, bueno, però... creieu que és viable a Espanya o no?
Ángeles.
No, a ver, cuidado, todos los sistemas tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Oye, Francia tiene ese sistema, pero es un sistema presidencialista. ¿Vale? Y después van a una segunda vuelta donde precisamente tienen que dejar muy claro cuáles van a ser precisamente los pactos a los que van a llegar, porque si no, no consiguen alcanzar la presidencia. Y yo no digo que uno sea mejor ni peor que otro. Lo único que digo es que para poder hacer eso, hombre, necesitas unas mayorías tan cualificadas para poder cambiar el modelo... y no estamos ni siquiera siendo capaces de garantizar que haya un gobierno.
Les segones voltes per triar un president de la República estarien molt bé, però em penso que no ho tenen previst en el mapa els grans partits espanyols.
No, i para nada, es que...
jo no sé de venir.
Necessites una reforma de la Constitució, claro, per empezar, necessites unes dissolucions de cortes.
No sé de venir, es que el federalisme tampoco lo vemos a venir.
Ni aun habiendo mayorías absolutas clarísimas, nadie jamás ha atrevido no solamente a abrir ese melón, sino a tocar aspectos de la ley electoral mucho más sencillas que sí que se podrían cambiar y que no se ha hecho, pues porque tradicionalmente también es verdad que beneficiaban a unos partidos en detrimento de otros.
Ens queden 3 minuts només, fem intervencions breus, perdó que havia interromp a la Marisa.
Sí, no, un parell de cosetes, no? Que des d'aquí s'ha dit, no? Doncs que aquesta majoria independentista que ha tornat a sortir tal i qual, depèn de com tu miris, depèn de si sumes en Comú Podem o no. Vull dir, els resultats que s'han tret...
Continua sent majoritari el vot.
Si fa o no fa, són els mateixos que van sortir l'altra vegada. Vull dir que l'independentisme...
Creix.
No creix, crec que s'ha quedat igual.
Creix.
Jo diria que no.
Creix i ja no estem comptant.
Me sembla que no, eh? O sigui, ara mateix no tinc les dades aquí, però no, però és que em fa gràcia...
No, creix.
Crec que és...
Percentualment creix.
Amb número de vots, no?
Home, si ha baixat la participació...
Vots no creix. I després una altra cosa, que també a l'Àngeles no dir-li que penso que l'Albert Rivera, que ha fet un acte de generositat que és per lloar, no? O sigui, crec que és una persona doncs, molt vàlida, que evidentment davant els resultats que ha tret la decisió d'abandonar el partit per mi doncs, l'honore, però jo ho dic personalment, crec que Ciutadans s'ha equivocat o es va equivocar en el moment que va pensar que algun dia podia substituir el Partit Popular. Aquest no és el camí.
Igual lo substituye Vox, no sé.
Bueno, igual sí, però o igual le pasa lo mismo que os ha pasado
a vosotros.
O igual no le
pasa,
no?
És que al final el voto del votant és
no, llibre, però jo crec que aquí també Ciutadans tenia l'oportunitat de fer l'Espanya Suma, que havien plantejat anar tots a la una, que amb això que haguéssim guanyat, almenys a Catalunya, anar tots a la una, i
Amb quin objectiu?
Claro, és que ahí está. ¿Cuál es?
Sí. Es guanyar a Catalunya amb quin objectiu?
Home, doncs, de ser molt més forts aquí, el constitucionalisme. Jo penso que hagués sigut molt positiu, i de cara a unes properes autonòmiques crec que també pot ser positiu.
Bueno, ya lo veremos al final. No, sí, esto sí, es como todo, es decir, estamos criticando a Pedro Sánchez en el sentido de que es capaz de ofrecer y que no, para que se le pueda, algunos partidos puedan garantizarle que en la presidencia del gobierno, y cuando se habla de estas coaliciones también hay que ver qué es lo que se puede ofrecer y lo que no. En el caso de Navarra Suma, en Navarra estaba muy claro, lo que sucedía en Cataluña no estaba nada claro.
Bueno, yo creo que... Es que un minuto,
sí,
molt breu.
Molt breu. Jo crec que a l'estat espanyol se n'ha d'adonar compte que sense resoldre el problema de Catalunya és molt difícil que desfacin aquest atzucac, i les successives eleccions així ho van demostrant, i per tant jo crec que han de fer una reflexió profunda.
Escolta'm, només sí o no, creieu que haurà govern, Jaume? O sigui, es formarà govern o no?
Ricard. Un consell,
David,
Ricard,
sí o no?
Guarda les dades, no les...
O sigui, no, Jaume.
Jo ho veig tremendament complicat.
Marisa.
Jo confio que hi hagi govern.
Àngeles.
Una cosa és que confies, però...
No, el que et diu el cor.
La más mínima certeza de que això vaya a suceder.
No, certeza tampoco.
Jaume, David, Àngeles, Marisa, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres. Bona setmana.
Gràcies.
I nosaltres, senyals horàries, són les 2 de la tarda. Com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres. Acabes de passar un bon dimarts i ara escoltes Migdia Cope. Seguim explicant-ho tot. El que t'interessa, Marta Ruiz i Antonio...